91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 318, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Avui començarem l'Info parlant amb el regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, que avui presideix juntament amb l'alcalde de Ripollet l'acte institucional per commemorar el Dia Internacional de l'Alliberament Lèsbic, Gay, Transsexual, Bisexual i Intersexual. Visitaran els nostres estudis la Verònica i l'Esther, dues mestres de l'escola FEDAC Ripollet, per parlar-nos del projecte La lluita contra el bullying que han dut a terme els alumnes de primer d'ESO del centre. També ens acompanyarà Antoni Humet i Jordi Clarà, president i secretari de l'entitat Motor Clàssic Ripollet, que diumenge celebra la primera edició del Ripoclàssic, una trobada de vehicles antics. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre, després de la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem. Del 6 al 9 de juliol tindrà lloc la tercera marxa per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat, on participen a nivell local l'Assemblea d'Aturats de Cerdanyola i Ripollet i la PA. La marxa tornarà a passar per Ripollet i ho farà al matí del 7 de juliol. Jordi Sugranyes.
L'acte de presentació de la marxa va tenir lloc el passat divendres 19 de juny a càrrec de Jordi Trujillo, membre de l'Assemblea d'Aturats de Terrassa i de la Coordinadora de Catalunya, José Villacañas, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Ripollet, i Manel Navarro, de la Associació d'Aturats de Cerdanyola i Ripollet. Tal com va explicar Jordi Trujillo de l'Assemblea d'Aturats de Terrassa, l'objectiu de la marxa és reivindicar la derogació de la reforma laboral, l'aprovació de la renda garantida ciutadana, la derogació de l'actual sistema de pensions, la redistribució de la feina amb 30 hores setmanals i l'aprovació de la ILP de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. Trujillo va explicar que tothom pot participar a la marxa, ja sigui a tot el recorregut o només en un tram, i que a cada municipi han de decidir les seves reivindicacions, tal i com han fet a Terrassa.
Esas son las cinco reivindicaciones principales. ¿Qué se está pidiendo a las ciudades? Porque cada ciudad pues ponga sus propios problemas. Yo, por ejemplo, en Terrassa, ¿qué estamos luchando? Tenemos un problema con el agua. La compañía de agua que gestiona el agua en Terrassa es privada, aunque se llame pública, pero es privada. Y entonces ahí lo que se está pidiendo, como se le acaba el contrato en el 2016, se está pidiendo que se municipalice el servicio. Y el otro tema es la mutua de Terrassa, que es otra empresa privada que se nutre de fondos públicos. Son dos luchas puntuales y por eso se van a hacer dos concentraciones en esos sitios. Ripollet, pues tendría que también añadir a estas luchas la propia de aquí.
José Villacañas, de la Plataforma, va demanar per la seva part suport als ciutadans per aconseguir l'aprovació de la ILP sobre habitatge i pobresa energètica abans de les eleccions autonòmiques de setembre. Villacañas va explicar en quin punt es troba la ILP i els tràmits previstos per a la seva aprovació durant el mes de juliol.
La convocatòria de Junta de Portavoces Extraordinària el 21 de julio, que es como adelanta antes, que serà el 21 de julio. Debate de tramitación final en el pleno y la votación final serà el 23 o 24 de julio. Y ahí veremos si se aprueba o no se aprueba. Solo faltaban dos votos, que era o de CiU o de PP. Supuestamente se llevará hacia adelante y yo creo que será la punta de lanza del nivel estatal para que esto lleguemos a una vez por todas de poder solventarlo y arreglarlo. Esperemos que en esta fase final sea aprobada y, bueno, y antes que se disuelva el Parlamento lo tengamos ya esta ley aprobada, que sería pues eso, un éxito muy grande de toda la sociedad civil, de lo que son los movimientos sociales, de llegar a un arreglo a esta injusticia que está sufriendo tantísimas y miles de familias.
Manel Navarro també va demanar suport, en aquest cas, a totes les organitzacions ciutadanes per a que la marxa sigui un èxit i va recordar la importància de la pressió ciutadana per aconseguir coses com l'aprovació de la ILP per la renda garantida ciutadana, especialment ara, després de la renovació de forces als ajuntaments.
El gobierno de Convergencia cada vez está más debilitado. Nosotros nos sentimos más fuertes. estas municipales nos han dado una posibilidad de dar más fuerza. Yo creo que es la ocasión de combinar la LP está donde está también porque ha habido complicidad a nivel de otras fuerzas en los parlamentos que nos han apoyado y ha sido todo un trabajo también, un trabajo constante de movilización, de recogida de firmas, de tomas de posición en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el trabajo también que los de La Paz también están, han abordado y vamos a seguir trabajando en esa línea, unificar los esfuerzos porque aquí, con la presión popular, es donde podemos conseguir nuestros objetivos.
La marxa sortirà el 6 de juliol a les 9 del matí de Badalona, passarà per Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Granollers, on faran la primera nit.
El dimarts 7 de juliol al matí serà quan passi per Ripollet en direcció Cerdanyola, fent parada en alguna entitat bancària i a l'Ajuntament, on esperen que el rebi l'alcalde. El recorregut de la marxa passarà per Badia del Vallès, Sabadell, Terrassa, Rubí, Martorell, Abrera, Sant Vicenç dels Horts i l'Hospitalet del Llobregat. En aquest darrer municipi passaran la nit de dimecres. El dijous 9 de juliol es concentraran a les 6 de la tarda a la plaça de Sant Jaume per anar en manifestació fins al Parlament. Durant tot el recorregut, els participants rebran el suport de nombroses entitats socials que han organitzat els àpats i diverses activitats. La marxa serà presentada el proper 2 de juliol a les 6 de la tarda a Barcelona i el dia 4 a les 11 del matí a Vilanova i la Geltrú. Poden trobar més informació al web forumaturpobresaidesigualtat.org.
I seguim parlant de la PA perquè ahir dijous la Sílvia i el Manolo, veïns de Ripollet, van firmar una adhesió en pagament amb la Unió de Crèdits Immobiliaris.
L'acord entre la parella de veïns, l'entitat creditora i la plataforma d'afectats per la hipoteca contempla que la Sílvia i el Manolo quedin exempts de deutes gràcies a l'adhesió. A més, se'ls ha aconseguit un lloguer social del mateix habitatge amb una durada de 3 anys, durant els quals pagaran 150 euros al mes.
Les tinentes d'alcalde de Salut Pública i de Serveis Socials, Mònica Laborda i Reyes Muñoz, respectivament, han volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'horta social que es desenvolupa als terrenys municipals del Molí d'en Xec. Per això, totes dues van visitar el projecte divendres passat.
Responsables de l'empresa Jardinet, encarregada de gestionar el projecte, van explicar a Laborda i Muñoz la forma de treballar a l'horta social, una manera tradicional, manual i totalment ecològica, que ajuda a cobrir les necessitats d'autoconsum d'aliments frescos de les 14 persones que hi participen i que ja ha donat part dels seus excedents a Càritas. L'Horta Social és un projecte que tindrà una durada d'un any. Compta amb la participació de les regidories de Serveis Socials, Salut Pública i Medi Ambient i el finançament de l'obra social La Caixa.
La regidoria de Medi Ambient ha informat de la presència de dues serps al parc Maria Lluïsa Galobart. Es tractaria de dos exemplars de serp blanca, un d'ells d'un metre i mig de longitud, però totalment inofensives per a les persones.
És possible que els rèptils hagin arribat al parc en els baixos d'un vehicle que vingués de la muntanya, ja que aquests animals es refugien en aquests espais buscant la calor del motor. Des de la regidoria de Medi Ambient es recorda que aquests animals estan protegits per llei, per la qual cosa qui els vegi ho ha de comunicar a la regidoria o bé al cos d'Argentina Gens Rurals, al telèfon 935-617-000.
La regidoria de Medi Ambient ha instal·lat un equipament gimnàstic a la zona verda existent entre el carrer Torrent Tortuguer i l'Avinguda Catalunya. Ara ja hi ha aparells similars al camí de la Serra, a l'alçada del carrer Pau Casals, al costat dels antics pinatons i al camí del riu, a l'alçada del carrer de la Font de Can Mas.
També s'han instal·lat taules de tenis taula a la zona del Torrent Tortuguer, al costat de la zona d'exercicis del Vial del Riu i una altra al parc del riu Ripoll. A més, al llarg d'aquesta setmana, la regidoria de Medi Ambient ha finalitzat l'adaptació dels jocs infantils dels parcs per adequar-los a les normatives vigents i garantir així la seguretat, entre altres aspectes. Per aquesta actuació s'ha comptat amb l'ajut del programa d'actuacions de cohesió territorial promogut per l'àrea metropolitana de Barcelona.
Les 12 naus industrials del sector al Martinet ja estan totes jugades, segons ha anunciat l'Institut Català del Sol. L'Incasol ha apuntat que la instal·lació d'empreses en aquesta zona situada entre Ripollet i Montcada suposarà la creació de 61 llocs de treball directes.
L'Incasol ha finalitzat en menys d'un any la comercialització d'unes naus que estan totalment equipades. Les empreses que s'instal·lin poden pagar-les de forma gradual durant els primers 4 anys. La inversió directa supera els 186.000 euros anuals en concepte de arrendaments, tot i que pot arribar a superar els 7 milions d'euros en concepte de les opcions de compra pactades en 5 anys.
Jordi Soldevila, número 2 de la llista d'Esquerra, Junts per Ripollet a Cort Municipal, ha passat a presidir la secció local en ser escollit per unanimitat durant l'assemblea extraordinària celebrada el passat 16 de juny.
La nova executiva, presidida per Soldevila, que deixa el càrrec de secretari d'Imatge, Comunicació i Xarxes Socials, també compta amb Anna Montero com a secretària d'Organització, Maria Isabel Magdaleno a Finances, Gerard Sugranyes a Comunicació, Joan Ricard a Entorn i Francesc Gargallo a Logística. La regidora d'Esquerra, Lourdes Serra, estarà present a l'executiva com a portaveu del grup municipal. Els motius d'aquesta renovació, segons el partit independentista, ha estat l'augment de militants i el fet d'haver obtingut un regidor a les passades eleccions municipals, fent necessària una reorganització de funcionament de la secció local.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
La sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet acull avui divendres un acte institucional per commemorar el Dia Internacional de l'Alliberament gay, lèsbic, bisexual, intersexual i transexual. L'acte està organitzat per la Regidoria de Polítiques LGTBI i comptarà amb la presència de l'alcalde José María Osuna i del regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, així com els impulsors de la llei contra l'homofòbia. Com que l'acte coincideix amb l'emissió d'aquest informatiu, hem aconseguit parlar una estona abans amb el regidor de Polítiques LGTBI de Ripollet, Fran Sánchez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs parlem del primer acte institucional, podríem dir, d'aquesta regidoria de polítiques LGTBI. Explica'ns una miqueta en què consistirà.
Doncs sí, així mateix serà el primer acte i bé, com ja sabreu, si no ho comento una miqueta, el 28 de juny és el dia per l'alliberament LGTBI. Remuntem als fets que van passar al pub de Stonewall, allà a Nova York, que va ser una revolta, el primer cop que les persones LGTB es rebel·laven contra la policia que cada nit anava al bar Stonewall a fer disturbis, i un 28 de juny es van rebel·lar, no? Llavors es commemora el 28 de juny com aquest dia de rebel·lió, no? De que les persones LGTBI d'una vegada doncs van fer cara a la policia perquè venien cada nit a molestar. Llavors nosaltres a nivell mundial es celebra aquest dia, el 28 de juny, i nosaltres aquest any com a ajuntament, i estem ara mateix el que és la regidoria en si, hem pensat en fer una cosa, una reivindicació històrica que ja teníem com a secció local del FAC, que és la sala de la bandera LGTBI, com es fa a molts ajuntaments de Catalunya i de l'estat espanyol. I la millor manera de fer-ho, creiem que és convidar totes les entitats i col·lectius LGTBI catalans que gràcies a ells han impulsat la llei contra l'homofòbia, que és una llei que es va aprovar a l'octubre de l'any passat aquí a Catalunya i que ha sigut la primera en el món, no? Ha sigut pionera. I llavors volíem fer aquest petit homenatge, no? A la vegada de fer la hissada de la bandera, fer un petit homenatge.
Molt bé. Quines són les principals idees que voleu difondre d'aquesta llei contra l'homofòbia?
Sobretot, amb aquesta llei el que aconseguim d'una vegada per totes és que l'homòfob no quedi impune, no? O sigui, que un acte homòfob no pugui quedar impune. La llei actualment no contemplava la violència LGTBI homòfoba, en la qual ara mateix, quan una persona té un acte de discriminació, aquesta persona no tindrà que demostrar que l'han discriminat, sinó tindrà que ser l'homòfob, en aquest cas, que tindrà que dir i tindrà que demostrar que no l'ha agredit. Llavors, hi ha una càrrega de la prova inversa, que es diu això, i hem aconseguit que veritablement se'ns tingui en compte d'una vegada per totes, no? Perquè com ja saps, la llei s'empara des que hem nascut fins que morim, o sigui, des que naixem, des que anem a l'escola, la vida laboral, l'esport, el lleure, i fins el casal d'avis, ho contempla tot, absolutament tot. Llavors, clar, aquesta llei està aprovada, però també es té que implementar, d'acord? No s'està... La Generalitat té fins a un any per implementar-la al 100%, a l'octubre farà un any, i que nosaltres, com a municipi, tenim l'obligació d'implementar-la, no? Llavors, nosaltres ja estem en contacte amb la regidoria de benestar social de la Generalitat i podem dir que Ripollet serà la primera ciutat que podrà implementar la llei. Mm-hmm. D'acord? Hem sigut la primera ciutat que hem tingut aquesta regidoria de polítiques LGTBI, ja s'han seguit Barcelona i Terrassa, o sigui, ja són tres municipis a Catalunya, i també podem dir que serem el primer municipi a implementar la llei. La nostra feina és això, aquesta llei que no es quedi en un calaix, sinó que els municipis la tenim que implementar.
Quan aquesta implementació, hem de dir que el govern anterior ja va fer algunes accions com formació als treballadors sobre la llei, quines altres coses penseu que cal fer?
Bé, bueno, exactament, la formació la va fer l'Observatori contra l'Homofòbia. Ara mateix l'Observatori contra l'Homofòbia era l'única eina vàlida que hi havia a Catalunya, no? Llavors ara, clar, l'Observatori té que passar una miqueta més en segon pla, sempre està vigent, però més en segon pla perquè estava fent una feina extraordinària més de la que li tocava, no? Llavors aquesta competència la té que assumir la Generalitat. Bé, nosaltres el que volem fer és conscienciar la població, d'acord? Ja no només per temes d'agressions homòfobes, sinó també pues, temes de salut, temes d'educació. Nosaltres el que volem fer també és començar a fer xerrades a les escoles de manera molt immediata. Nosaltres creiem que des de l'educació ja es té que conscienciar, no?, els nens i les nenes, ja es té que fer una bona educació des d'aquí. Com tu has dit, ja es va fer una primera formació als funcionaris i funcionaris de l'Ajuntament. Això també es feia, que fa la Guàrdia Urbana, la policia local, a tots els àmbits més enllà, perquè este que feia una miqueta també a la població, no? Llavors la nostra feina és això, conscienciar mica en mica i crear com una xarxa com perquè la gent conegui la llei, però també perquè la gent sàpiga com aplicar-la, no? És a dir, que una persona vegi un acte homòfob i sàpiga també com respondre, vull dir, que tu vegis un acte homòfob i també puguis dir a aquesta persona què ha de fer si tu ja ho saps i l'altre no, o sigui, conscienciar una miqueta en aquest sentit. Sobretot, molt important, ja et dic, la formació tant a les escoles com totes les competències municipals que puguin tenir com a ajuntament, no?
Tu has estat fins ara una activista contra l'homofòbia, vinculat al Front d'Alliberament Gai. Sí. Què suposa per tu ara estar a l'altra banda, podríem dir, a la de l'administració?
Home, doncs és un repte, no? Un està feliç i està content perquè, veritablement, mira, l'altre dia, per exemple, li van fer una entrevista, no, a José María Osuna, l'alcalde del Punt Avui, i li preguntava precisament el per què d'aquesta creació, d'aquesta regidoria. Clar, i ell va dir, bueno, la millor manera de combatre aquestes discriminacions és d'aquí mateix, no? Llavors, clar, la pregunta seria més bé, i per què no? O sigui, ja s'ha comprovat i s'ha vist que aquesta regidoria es pot fer, hi ha molta feina per fer, i ja et dic, va ser anunciada a Ripollet, els dos dies es va anunciar a Barcelona, el govern de la Coral, de Barcelona en Comú, i posteriorment ha sigut l'Ajuntament de Terrassa, no? En la qual Ripollet ha tornat a ser pioner. Creiem que hem rebut molt suport a la resta de l'estat espanyol, hem rebut de diverses associacions i de diversos col·lectius, i creiem que, clar, que el paradigma es té que transformar en una realitat, no? Això és una realitat, o sigui, existeix homofòbia, tenim els nostres drets i les nostres llibertats com a col·lectiu LGTBI, i per això mateix ho hem de defensar, i què millor manera que des del consistori municipal, no?
Mm-hmm. Des del Front d'Alliberament Gai de Ripollet havíeu detectat molts problemes en relació, doncs, a l'homofòbia a la nostra població?
Bueno, a la nostra població hem tingut un parell de casos. Així que és veritat que han sigut... Bueno, el primer ha sigut un cas més aïllat i ara estem fent un segon cas, d'acord? I a més és una miqueta greu perquè és un cas de feina laboral, d'acord? Llavors ho estem tractant ara com a observatori i ho estem estudiant per, perquè passi a nivell de règim sancionador per la llei. No puc dir molt més, perquè clar, perquè
tenim
tràmits i tal, però ha hagut un, ja dic, ha hagut un cas aïllat que ho puguem solucionar sense més complicació, i aquest segon cas és més delicadet. A veure, precisament el tema de tenir la llei i de conscienciar que a nivell municipal és perquè no hi hagin casos, no? Esperem que no hi hagin. I si hi ha, bueno, pues poder actuar d'una manera eficaç i sobretot ràpida. Aquesta mateixa nit hi ha hagut l'últim cas. O sigui, nosaltres el que és a nivell de Catalunya, setmana rere setmana, tenim casos. I aquesta mateixa nit hi ha hagut una agressió per part de dos neonazis a uns joves que estaven penjant una pancarta a la plaça de Virreyamat de Barcelona per anunciar la manifestació de la mà que tenien a la plaça universitat, no? O sigui, vull dir, ha passat a Barcelona, podia passar aquí o podia haver passat a Cerdanyola, com algun cas fa poc també a nivell escolar d'una escola. Vull dir que encara que no es vegi, es viu que dia a dia això. I les vexacions i els insults es veuen dia a dia.
L'any passat la bandera LGTBI va penjar al balcó de la ràdio. Avui és hissada a l'Ajuntament. Què simbolitza aquest canvi per vosaltres?
Home, és important, perquè és un canvi molt simbòlic, perquè és bastant simbòlic, però a la vegada és molt important, no? Nosaltres creiem que es fa una miqueta de justícia també, no? O sigui, es té una miqueta assabentat la lluita que hem tingut, que ha tingut el FAC Ripollet aquí a nivell de municipi, i ha sigut durant aquest sentit, i creiem que no té més complicació, no? O sigui, vull dir, no té més complicació que aquest acte tan simbòlic de posar la bandera al consistori. Nosaltres ho veiem com un acte de justícia, de reivindicació i de també d'expressió del que significa el que és el 28 de juny. No?
Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé aquest acte, que doncs, coincideix, com dèiem, amb aquest informatiu, per això estem parlant amb tu en aquests moments. I t'agraïm moltíssim aquesta primera entrevista del regidor de Polítiques LGTBI de Ripollet, Fran Sánchez. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, us ho agraeixo. També aprofito per convidar tothom que vulgui anar a la manifestació de l'alliberament LGTBI que fem demà a plaça Universitat a les 6:30 de la tarda. Esteu totes i tots convidats.
Perfecte, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Molt bé, gràcies. Adeu. A vosaltres.
Adéu. El 91.3 Info.
I seguim amb més notícies. Dilluns va començar el període de prescripció per l'escola d'adults Jaume Tuset. El centre oferirà ensenyaments d'anglès, informàtica, graduat de secundària i preparació pels accessos a cicles formatius de grau mitjà superior i la universitat.
El període de preinscripció finalitza dilluns vinent, però els interessats en formació instrumental, català i castellà hauran d'esperar a principis de setembre per inscriure's.
L'alcalde de Ripollet, José María Osuna, i els presidents de les associacions de pares i mares de les escoles Tiana, Martinet i Ginesta han signat els convenis per la realització dels casals d'estiu. Els convenis estan inclosos en el pacte local per l'educació en el lleure.
El pacte aplega les direccions de les escoles públiques i les seves associacions de pares i mares, les regidories d'educació, serveis socials i joventut i ciutadania i el centre d'esplai i la Gresca. Aquest any la regidoria de joventut i ciutadania atorga una subvenció de 40.000 euros per als casals d'estiu. Els diners, juntament amb les beques de serveis socials i de la Federació Catalana de l'Esplai, tenen per objectiu que cap infant es quedi sense casal per motius econòmics. De fet, tot i que els casals comencen de forma oficial dilluns vinent, ja estan en marxa de manera extraordinària per oferir el servei a aquelles famílies que ho sol·licitin.
Acció Fotogràfica Ripollet ha guanyat recentment la medalla d'or per equips de la 6a edició de la Lliga Catalana de Fotografia que organitza la Federació Catalana de Fotografia.
És el segon cop que l'entitat ripolletenca s'imposa en aquest certamen, tot acumulant ja dues medalles d'or, dues més d'argent i una de bronze. En el lliurament de premis de la Lliga, que es va celebrar el 13 de juny a Sant Just d'Esvern, també van ser guardonats els socis d'Acció Fotogràfica Ripollet, Sergio Tello, amb la medalla de plata individual, i Sandra Sánchez, amb un diploma d'honor pel seu 7è lloc.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Alumnes de primer d'ESO de l'escola FADAC Ripollet han estat treballant aquest curs en el projecte La lluita contra el bullying. Entre les diferents accions que han portat a terme han gravat una falca publicitària als estudis de Ripollet Ràdio, que en uns moments podrem escoltar per primera vegada. Per parlar-ne d'aquest projecte avui ens acompanyen la Verònica Castillo i l'Esther Rassal, les mestres que han coordinat tot aquest treball. Molt bona tarda a les dues.
Hola, bona tarda.
Doncs parlem de La lluita contra el bullying, un projecte que ha estat escollit pels mateixos alumnes, no?
Sí, aquest projecte està inclòs dins d'un gran projecte que es diu Canvia el teu món, i hi ha unes quatre primeres sessions, que són quatre tallers diferents. Un és d'autoconeixement, de conèixer-se una mica millor. Després un altre és d'aspiracions, de qui poden arribar a ser. Després n'hi ha un altre de conèixer les problemàtiques del seu entorn, i després un de com poder iniciar un projecte ells sols, com podrien fer-ho. Aleshores hi ha una pluja d'idees de tots els temes de problemàtiques de l'entorn, i al final ells fan una votació i l'escullen. I en aquest cas doncs va sortir el bullying.
Per què aquest tema de l'assetjament escolar? Què és el que us han explicat?
Bueno, ells estan acostumats a veure doncs per la tele, no? Doncs casos i tal, i d'alguna manera doncs es volien apropar, no? Al cas i veure quines coses, no? Ells també doncs podien col·laborar, no? Per intentar pues, fer en aquests casos o intentar bueno, doncs, que no passin, no?
Mm-hmm. Aquesta feina s'emmarca, com bé dèieu, dins el projecte Canvia el teu món. Expliqueu-nos una miqueta en què consisteix aquest projecte.
Doncs és un projecte que es du a terme a altres escoles, també, i té com a objectiu contribuir a la millora de l'entorn. És a dir, que els propis alumnes estudiïn aquelles coses de l'entorn que els agradaria millorar, que els agradaria canviar, perquè canviant el seu entorn doncs, és un petit pas per començar a canviar les coses. No? Aleshores fan una anàlisi del seu entorn, escolleixen una problemàtica i fan un projecte per donar accions i serveis a la societat. Per tant, és un projecte d'aprenentatge i servei.
Mm-hmm. A banda d'aquesta falca que ara sentirem, quines altres accions han dut a terme en aquest projecte?
Bueno, ells es van organitzar per comissions i aleshores bueno, van fer la falca. Després van preparar també un article per la revista, bueno, i la van enviar a la revista Ripollet, que va sortir publicada la setmana passada. Després van fer un anunci que hem enviat a TV3, a veure què passa. Han fet una comissió de xapes contra el bullying, que bueno, van fer unes xapes i l'última setmana de l'escola doncs, les van vendre i amb els beneficis col·laborant amb l'organització noalacoso.com
i xerrar... 95 euros
van... Sí.
No.
I després bueno, xerrades no, per la resta de l'escola, no, sobretot pels nens de cicle mitjà i cicle superior, xerrades sobre bueno, què és el bullying, no, i
ells s'han encarregat d'impartir aquestes xerrades als alumnes?
Sí, primer ells s'han format, van venir del Desconnecta, bueno, el Desconnecta, que és una empresa que fa xerrades, no? Van parlar sobre el bullying i el ciberbullying, també amb la psicopedagoga del centre, veritat?
Sí, va venir a fer una sessió, doncs ells volien aprendre, al principi els hi vam dir què us interessaria saber, no?, sobre el bullying, i una de les coses que volien saber és com fer teràpia, no?, com posar solució a aquests problemes. Llavors vam trucar a la psicopedagoga del centre i quasi sense voler la cosa es va establir com una teràpia a la classe, es van sincerar tots els alumnes, van parlar de les seves experiències i va ser realment molt enriquidor, tant per nosaltres com per ells, no? La veritat és que va estar molt bé. I després també vam veure el reportatge del 30 minuts del bullying, que va sortir fa poc a TV3 i que jo crec que va ser com la primera presa de contacte, a partir de la qual van sortir un munt de preguntes i de reflexions a la classe que ja els van copsar una mica, no?
Perquè no sé si en aquestes sessions, en aquestes jornades de treball i amb la psicopedagoga ha sortit algun tema d'aquells l'han viscut de primera mà o molt de prop, aquest tema.
No a l'escola, però sí que hi ha nens que fora de l'escola doncs, comenten que tenen en algun cas doncs, que potser s'han sentit en alguna d'aquestes situacions, no? Doncs potser no es pot dir assetjament perquè mai coneixes la situació des de prop, no? Però que sí que s'han trobat en situacions incòmodes i ho han compartit amb nosaltres i nosaltres hem estat doncs, encantats d'escoltar-los i entre tots doncs, poder a posar solucions. El que sí que tenien clar, jo crec que han après, és que ells són els únics responsables, no els únics, però els màxims, de que això es pugui frenar, perquè ells coneixen molt bé els seus companys, saben què passa a la classe i a l'escola i saben com aturar-ho, poden actuar, no? Llavors, els professors a vegades no coneixem tant des de dintre la classe, perquè les coses que hi ha fora de l'escola no ens arriben tant.
Mhm. Bueno, és normal, no?, que hi hagi coses que no,
sí,
que no expliquen,
és
no?
Normal, però per això quan hi ha casos d'aquests amb aquesta gravetat o que pugui arribar doncs, a ferir una persona, doncs està bé que ells siguin conscients de la importància que té el seu, la seva paraula, no?
Molt bé. Si us sembla, escoltem com ha quedat aquesta falca. Abans que res, dir que tenim aquí als nostres estudis quatre noies que suposo que han participat, no?, en aquest projecte. Han vingut a veure-us.
Sí, són la Sílvia, la Maria, la Núria i l'últim no el veig.
La Verònica.
Ah, la Verònica.
Doncs una salutació això per elles, sí, que són les que han fet aquesta tasca. Anem a escoltar com ha quedat aquesta falca.
Hola, em dic Núria, i els tres amics que m'acompanyen es diuen Sergio García, Sergio Lara i Laia.
Hola!
Nosaltres som alumnes de primer d'ESO de l'Escola FEDER Ripollet i venim a la ràdio a explicar-vos què és, com sorgeix i com es desenvolupa el bullying, així com maneres de solucionar-lo. Ara us explicarem un cas real de bullying perquè és molt impactant i interessant.
Hi havia un nen que va entrar nou a una escola i va estar aguantant durant uns anys els insults. Un dia estava a casa seva i es va posar a fer-se mal i la seva mare li va preguntar que per què feia això i li va dir que vingués a l'hora de gimnàstica per veure-ho. El segon dia els pares van anar-hi i van veure com els nens i el professor pegaven el nen a un jacó. El bullying és una intimidació o assetjament i també pràctica d'actes violents a les escoles. El motiu dels nens que fan bullying és per sentir-se superior als altres i fer-se els importants.
Un acte de bullying és una o diverses accions que fan mal psicològicament o físicament. Això es crea quan una persona no és tan important entre els seus companys i vol ser-ho. I per això els agressors maltracten els més dèbils per sentir-se superiors i sentir-se integrats en un grup.
Comença per insults, burxen i després van a més, perquè cap adult pot parar-ho i comencen a pagar, a robar l'esmorzar de la víctima.
Podem solucionar un problema de bullying començant per parlar a l'escola amb els pares de la víctima i els pares dels agressors. Una vegada que s'ha parlat amb els pares, es parla amb les víctimes, amb els testimonis i els agressors. Per això, les escoles tenen un psicòleg per poder solucionar els problemes.
Nosaltres som els primers que podem ajudar a solucionar-ho, perquè ens coneixem entre nosaltres i ho veiem de seguida.
Tots podem aturar el bullying, tu també.
Esperem que us hagi agradat. Ens veiem. Adeu.
Adeu.
Doncs molt bé, no?
Molt contentes nosaltres.
Genial, hem de dir que el muntatge és del nostre tècnic de so, del Jordi Puy, que crec que ha quedat fantàstic amb aquestes veus. Quants nanos participen en aquest projecte, que no ho hem dit?
20, no? En total? Tota una la vintena. Classe de primer d'ESO.
Han tingut la sensació, penseu, que al final de tot aquest procés creuen que poden ajudar altres joves a combatre el bullying?
Un dia els vam fer unes preguntes al final del projecte de què havia estat el més positiu o què els havia copsat més, què els havia costat més de... i una mica què havien après, no?, després del projecte, i tots coincidien doncs que havien, sabien que hi havia situacions en les que ells podien doncs, aportar alguna cosa des de la seva vessant. Jo crec que sí que han après i molt, i també reconeixien que no coneixíem ben bé què volia dir bullying i fins a quins termes doncs, pot arribar bullying, no? Perquè doncs, no sabem fins a quin punt una burxa un dia es pot transformar si això si continua dia a dia doncs en un problema més gros, no? El que nosaltres els hi volíem transmetre és que les petites coses al llarg del temps a vegades es converteixen en grans. Una mica aquesta és la reflexió que també han fet ells, no?
Mm-hmm. Després de tot això, penseu que aquest és un tema que heu de continuar treballant a les aules?
Home, sí, evidentment. Sobretot, bueno, ja des de ben petits, no?, amb les tutories i a més, no?, sempre es treballa al respecte, però, bueno, també fer-los conscients, com deia l'Ester, no?, de que ells mateixos, no?, són els únics que si en algun moment hi hagués algun cas, doncs, de poder aturar-ho, no?, i de poder, doncs, disparar l'alarma, no?, perquè tot l'equip educatiu, no?, doncs estigués a l'altura, no?
Molt bé. El vostre paper, com dèieu, ha estat una mica coordinar-ho tot, no?
Sí, el nostre paper ha estat dins de la idea de heu de fer un projecte, l'heu de portar vosaltres, totes les dificultats que trobeu les heu de buscar-hi solucions. Dins d'això, doncs, hem anat donant consells. Escolta'm, a veure la falca de la ràdio, a veure què s'ha escrit. Ai, aquesta part d'aquí no l'entenc, a veure com la modificaries perquè tal i pensa que la gent no coneix el projecte. Bueno, una mica ha sigut de guia, però tota la feina i tot el resultat és gràcies al seu treball.
L'heu hagut d'avaluar?
Bueno, les parts, per exemple, de productes, sempre en els articles i tot això sí que ha portat una avaluació. I després d'actitud, doncs, entre ells, com s'han coordinat, com també.
Uh-huh. I pel que fa a vosaltres, dèieu que aquest projecte Canvia el teu món es treballa a d'altres escoles. No sé si sabeu alguns dels altres temes que s'han treballat.
Jo conec que en una escola s'ha treballat les enfermedades rares. Aquest s'ha fet a Madrid i després també en un casal d'avis.
Sí, vam fer un voluntariat en un casal d'avis durant tot un any i al final els vam fer una festa, vam ballar amb ells i molts d'ells doncs, continuaven després d'haver acabat el projecte, continuaven anant perquè clar, veien que realment era important, no?, allò que havien descobert.
O sigui, com dèieu, projectes de cara a poder ajudar, no?, a la societat, ajudar altres joves i altres col·lectius sí. socials. Doncs felicitats...
Perdona,
digue'm.
No, que de fet hi ha una escola de Montcada que ens va demanar doncs, com havíem fet el projecte i com l'havíem dut a terme. Vull dir que estem contents que almenys també ha tingut una
molt
mica...
Molt bé, ha generat interès, no?
Sí.
Perfecte. Doncs com dèiem, felicitats tant a les mestres com als alumnes que han participat de primer d'ESO de l'escola FEDAC Ripollet. I agrair-vos a Verónica Castillo i a l'Esther Rassal que ens hagin acompanyat avui, ens hagin deixat presentar en aquesta primícia la falca vostra.
Moltes gràcies. A vosaltres per convidar-nos.
Que vagi bé.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Esteu escoltant Info.
I un parell de punts culturals. Ripollet Sardanista organitza avui la primera Ballada a la Fresca. Serà a les 10 de la nit a la plaça Joan Abat. La interpretació de la sardana s'anirà a càrrec de la Cobla Sabadell.
L'acte s'emmarca en la celebració del 40è aniversari de l'entitat. En aquest sentit, Ripollet Sardanista ja va organitzar al febrer una diada per commemorar el seu aniversari. Per altra banda, el 9 de maig, l'associació va col·laborar en la presentació al municipi del CD de Sardanes d'Enric Cortí de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. L'acte, que va tenir lloc al Teatre Auditori del Mercat Vell, també formava part de la celebració dels 40 anys de Ripollet Sardanista.
I el Centre Cultural acull avui al vespre la 15a edició de les Nits de Música, aquest cop dedicada al cinema musical nord-americà de l'any 1949. L'acte, que és gratuït, tindrà lloc de 8:45 del vespre a les 10 de la nit.
Durant la sessió s'escoltaran peces de cintes com ara Llévame a ver el partido, Un día en Nueva York, Vuelve a mí o El inspector general. L'edició anirà a càrrec de Lluís López i Joana Raja. Les Nits de Música estan organitzades per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i estan coordinades per Rafael López i Àngel Esteve.
Esteu escoltant Info.
Motor Clàssic Ripollet organitzarà diumenge la Ripoclàssic 2015, una trobada de cotxes i motos clàssiques que també comptarà amb un mercat del recanvi. Serà al carrer del Riu a partir de les 9 del matí i per explicar-nos més coses d'aquesta trobada parlem amb el seu president d'aquesta entitat, Motor Clàssic Ripollet, Toni Humet, i amb el secretari de l'entitat, Jordi Clarà. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda. Bona tarda.
Doncs parlem una mica de què és el que heu organitzat aquest diumenge, una exposició de vehicles. D'on provenen?
Bueno, venen d'arreu, de tot arreu. Tot arreu venen de tota la comarca i bueno, jo tant hi haurà cotxes com motos.
Quin és el programa que heu preparat? Una mica, com anirà la jornada?
Doncs, bueno, de bon dematí estarem amb el tema dels estants, tindrem una miqueta de música i a l'esmorzar. L'esmorzar que va a càrrec de Can Bové, vale? i bueno, anirem fent tota la rebuda de vehicles.
De quants vehicles estem parlant?
Doncs exactament no ho sabem, perquè això la gent s'apunta a última hora, ¿vale? Però tenim una previsió de que potser uns 150-200 vehicles puguin venir.
Heu escollit el carrer del Riu? El carrer del Riu, quina zona?
El carrer del Riu, el que és tot el que és el carrer del Riu, ¿vale? I llavors hem tingut a agafar també a Jaume I, que és el que hi ha paral·lel al costat, perquè hem vist que, bueno,
que faria falta, no?
Sí, faria falta bastant més tros.
Quan parlem de vehicles clàssics, què es considera un vehicle clàssic?
És a partir de 25 anys. Un vehicle a partir de 25 anys és quan es considera un clàssic. Un clàssic.
Ara que no el sentíem bé.
Vale.
I és el mateix un vehicle clàssic que un cotxe antic?
Bueno, això...
Depèn.
Cada un, sí, ho denomina d'una manera diferent. Però bueno, antic sí que podríem entendre que és un cotxe que ja té bastant més de 25 anys, evidentment.
L'any passat em sembla que va organitzar ja una trobada de vehicles clàssics. Quina diferència hi ha amb l'esdeveniment d'aquest diumenge?
Bueno, doncs que l'any passat va ser tot una mica, entre cometes, extraoficial, va ser una quedada, ¿vale?, per dir-ho d'alguna manera. No es va tallar al carrer, es va fer difusió, però no la mateixa que s'ha fet aquest any, i bueno, tampoc no hi havia ni parades de venda de recanvis, ni activitats per als nens, ni res de tot això.
Això del mercat del recanvi, com funciona?
Bueno, doncs és gent que es dedica això a la venda de recanvi usat o nou, de vehicles clàssics o tot el que tingui a veure amb això. Ja pot ser el tema de merchandising, samarretes, gorres, cotxes miniatura, tot el que envolta el tema dels clàssics. Parlem sempre de cotxe i moto.
I allò, o sigui, no és un canvi, sinó que van a comprar peces que trobes de models antics.
Sí, sí, sí.
Antics, manuals.
Manuals, tot el que tingui.
Peses una mica com de col·leccionista, sí, també, no? Perquè sí, tot el que envolta aquest tema...
Sí, sí, una miqueta. Sí, podríem dir-ho, sí, col·leccionista, restauradors, bueno, restauradors a nivell professional i aficionat.
Hi ha molts seguidors aquí a la comarca de tot aquest tema del món del vehicle clàssic?
Sí, i cada vegada n'hi ha més.
Vosaltres n'aporteu algun vehicle a aquesta mostra?
Sí,
portem... O sigui que sou amants, no? I teniu també...
Portem almenys 15 o 20 vehicles d'aquí a Ripollet.
Sí, sí.
Que es teniu amagats o què?
Sí.
Bueno, cada un té un pot, no?
Sí.
Per dir-ho d'alguna manera, però bueno, però sí. A part de la gent que coneixem, que vindran també de fora.
Hi ha col·leccionistes d'aquí a Ripollet que tenen hasta motos de 1915.
Sí. Sí, amb vehicles antics i, bueno, importants.
Això es podrà veure aquest diumenge?
Alguns sí, però precisament el que està parlant en Clara ara mateix, segurament que estigui fora aquest dia, aquest senyor.
Perquè la gent es pot apuntar, de pagar algun...
No, és completament gratuït, tant per nivell de l'estants com per les inscripcions, per tot. O sigui, pel tema dels nens també hi haurà dibuix, concurs de dibuix. Bueno, pintaran les cares als nens i en teoria doncs tenim pendent doncs un inflable també per ells.
El concurs serà tema de cotxes, els nens dibuixaran els cotxes.
Molt bé.
I motos, i tindran els seus premis, clar.
Molt bé. Qui forma Motor Clàssic Ripollet ara mateix? Qui són?
Doncs una colla d'aquí de Ripollet. Una colla de Ripollet. Però bueno, són diversos, no sé si entrar ara amb el tema dels noms, no els deixem algú.
No, però quan sou ara mateix?
Pues ara mateix compto que deuen ser uns 25,
sí,
por ahí.
Uns 25, sí, por ahí, som.
Aproximadament.
Aneu fent reunions?
Sí, esporàdicament, i bueno, anem intentant doncs, tirar aquest club i aquesta il·lusió cap endavant. Vale? Perquè també som bastant nous. I bueno.
Quan fa que us vau formar?
Constituir farà potser un parell d'anys, no?
Dos anys, sí.
I la vostra il·lusió quina seria?
Bueno, doncs...
A on voleu arribar?
A poder arribar a tindre el màxim de socis possibles, vale? I bueno, continuar el Ripo Clàssic. Ens agradaria que fos algú que quedés aquí al poble. I, bueno, i a part d'això doncs, també fem el tema de Sant Jordi a la Rambla i d'altres activitats. No sé, anar creixent.
Quines són les sortides que vosaltres no us perdeu, podríem dir, a nivell de... Bueno, més aviat que sortides, són com exposicions, no?, dels vostres vehicles.
principal.
O també es fa algun recorregut de vehicles clàssics?
A veure, el tema del recorregut és algo que tenim pendent i ho hem deixat per l'any que ve, perquè aquest any ens ha enganxat tot molt de nou i, bueno, n'hi ha molta burocràcia i molta feina que fer. Llavors és un tema que hem deixat pendent per l'any que ve. I quan la pregunta de que on acostumem a anar, si hi ha algun tipus de trobada, avui en dia pràcticament cada cap de setmana n'hi ha trobades, vale? Perquè això ha crescut molt. I bueno, sí que és veritat que n'hi ha algunes que són molt més importants que d'altres. Per exemple, l'Autor Retro de Barcelona, l'Època Autor de Reus, la Llotja de Sils, de venda de recanvis de moto i de cotxe clàssic, que aquesta és bastant important, i bueno... Uh-huh. I aquestes són, sí, algunes.
Quasi cada setmana n'hi ha 4 o 5 per la comarca.
I aneu en colla, vosaltres, us trobeu...
Sí, ajuntem, ens sortim a esmorzar...
Els cotxes en fila cap allà.
De quins models parlem? Perquè encara no hem parlat de cap model així. Quins són els més...
Bueno,
perquè després també hi ha com trobades més sectorials, no? Que si
els marques, 600... Sí.
Exacte. Uh-huh.
Nosaltres anem a les trobades de tota classe de vehicles. Uh-huh. I aquí tenim...
De tot.
I
tenim, bueno, aquest senyor, per exemple, que té motos del 1915 en endavant. Un Citroën Stromberg, per exemple, que és un cotxe del 40 i alguna cosa, si no recordo malament. També pot haver-hi un dos cavalls. N'hi ha cotxes de l'època, sobretot nostra, per dir-ho d'alguna manera, que és de l'any 80 i alguna cosa. Són els vehicles que bueno, hem tingut nosaltres i ens han agradat, no? I bueno, de tot una miqueta. I amb el tema de motos també.
Mm-hmm. Surt car ser un amant de cotxes clàssics?
No.
Perquè sembla allò que dius, no, és que costa trobar peces, això val molts...
Avui en dia amb internet és molt més senzill que abans. I a part d'això, bueno, segons el tipus de vehicle que agafis, no? Perquè clar, n'hi ha que estan més cotitzats, n'hi ha que menys, n'hi ha més recanvis, n'hi ha de menys, però vull dir, no surt car. Un vehicle clàssic avui en dia, per exemple, en molts municipis, no tots, a partir dels 25 anys està exempta de l'impost de circulació. L'assegurança d'un vehicle d'aquests estem parlant d'uns 150 euros aproximadament. Per tant, el que més car pot sortir és tindre'l guardat en algun lloc.
Mhm. Molt bé. Doncs, no sé, m'agradaria que animéssiu a la gent que ens estigui escoltant. Primer, a fer-se soci de Motor Clàssic Ripollet. S'ha de complir algun requisit, a part de tenir un vehicle?
Tindre 25 euros a la butxaca.
Vale.
No fa falta tindre vehicle, eh?
No cal. Vale.
Si és un amant d'això, no cal.
I tindre moltes ganes de tirar això endavant.
Uh-huh. A on s'ha de dirigir aquelles persones que volen?
Doncs fins ara teníem un lloc físic, però ara mateix estem una mica amunt i avall, però per qualsevol tipus de dubte i tal es podrien posar en contacte a través del Centre Cultural, per exemple.
I al vostre Facebook també, no?
També el de Motor Clàssic Ripollet.
Molt bé, doncs us agraïm moltíssim que ens hagueu vingut a visitar avui, perquè crec, almenys a l'Info és la primera vegada que,
sí, sí,
que veniu,
la primera vegada.
I sou benvinguts, qualsevol activitat que feu. Uh-huh. I res, doncs agrair al Toni Humet i també al Jordi Clarà de Motor Clàssic Ripollet que ens hagin explicat una mica en què consistirà aquest Ripoclàssic, que esperem doncs que continueu. Moltes gràcies.
A vosaltres. Vinga.
Esteu escoltant Info.
Obrim ara la secció esportiva amb el Marc Mata. Bona tarda.
Bona tarda.
Un any més tornen els Premis Infosport. Aquest dilluns vinent, 29 de juny, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural, el programa d'esports de Ripollet Ràdio celebrarà la gala dels Premis Infosport 2015.
Es lliuraran els premis als millors esportistes de la temporada de cada equip i també hi hauran algunes mencions especials. L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde José María Osuna i del regidor d'esports Ramiro Moldés. Des d'Infosport us convidem a la gala d'entrega de premis, ja que és oberta a tothom. Però si no podeu venir, podreu escoltar el programa el mateix dilluns a les 7 en directe a través del 91.3 de la FM o bé a través de ripolletradio.cat.
Més esport. El passat cap de setmana el Ripollet Unió Atlètica va participar al Campionat de Catalunya Juvenil, Júnior i Promesa disputat a l'Estadi Municipal de Lloret de Mar.
Dissabte, Celia Celma, del juvenil femení, va aconseguir la primera posició en els 3.000 metres i Paola Carmona, també del juvenil femení, va quedar segona en 1.500 metres. Diumenge, Carles Roguera, del júnior masculí, va ser primer en 800 metres. També van participar a la final Sergi Martín, del juvenil masculí, que va quedar en setena posició en els 5.000 metres, i David Facienda, de promesa masculina, que també va quedar setè en els 5.000 metres.
El Club Patinatge Artístic Ripollet va participar el passat cap de setmana en el Campionat de Catalunya, que es va celebrar a Palamós.
A la categoria sènior, Llorenç Álvarez Caballero va aconseguir la medalla de bronze i diumenge es va celebrar el Campionat de Barcelona a Sant Vicenç de Montalt. En la preselecció de la B femení van ser quatre les ripolletenques classificades. Al matí, Clàudia García va quedar segona i Teresa García va ser onzena. A la tarda es van classificar Aina Lafuente en la primera posició i Elna Francesc en segona plaça. Avui i demà es farà el 23è Campionat d'Espanya de patinatge artístic de cadet. Serà a Cassà de la Selva i participaran Anna Rabassa, Berta Llorca, Laia Fernández i Lídia Pujol.
I una notícia esportiva d'última hora d'aquest mateix matí. El primer equip infantil femení del Club Tenis Taula Ripollet s'ha quedat a les portes de la final del Campionat d'Espanya que es disputa aquests dies a Màlaga.
Les ripolletenques Lídia Rico i Mireia Peretó no han pogut superar a semifinals al Granada i han perdut per 3-1. L'equip B, per la seva banda, ha quedat en sisena posició. Aquest equip està format per Marina Palomo, Elena Parente i Aina Mogas. En el Campionat d'Espanya Infantil participen tres catalans, un gallec i dos andalusos. Dels tres catalans, dos són de Ripollet. El tercer és el Calella, que ha arribat a la final. Aquesta tarda es disputaran les proves individuals i dobles en les quals el Ripollet té més opcions d'assolir la medalla.
Doncs des d'aquí una salutació al nostre company Ramon Argenter, que el tenim allà a Antequera, a Màlaga, que és el que ens està donant aquests resultats, i desitgem molta sort doncs, en el campionat, el que queda per aquesta tarda. Marc Mata, moltes gràcies.
A tu.
Bon cap de setmana.
Igualment.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. El Marc ens farà de l'home del temps.
Bon temps durant tot el cap de setmana. A la nostra vila, dissabte farà sol, encara que pot créixer algun núvol. Tanmateix, no hi ha risc de pluges i les temperatures seran estiuenques, arribant a una màxima de 30 graus. Diumenge marxaran aquests petits núvols i el sol lluirà amb força. Les temperatures pujaran una mica més, arribant als 31 graus de màxima.
Arribem ja al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 26 de juny de 2015. Un programa que els hem ofert Toni Miralles a les vies tècniques, Jordi Sugranyes, Ernest Prunera, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltes gràcies per la seva atenció, que tinguin un bon cap de setmana i fins al proper divendres.